Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Ja és divendres, el dia es diu 26 de setembre del 25 i ens despertem amb el cel... bé, mig ennuvolat, podríem dir, perquè ara fa una estona teníem el cel força més serè del que el tenim ara mateix. Tenim un temps típicament ja de tardor, com no podia ser d'una altra manera, però amb un lleuger repunt de les temperatures, Aniol.
Doncs sí, aquest lleuger repunt que també fa que els refredats estiguin, com diem sempre, a l'ordre del dia.
Ara.
Temperatures, 1 grau sota 0 a Vall de Núria, en tenim 7 a Das, 7 graus també a Sant Pau de Segúries, 8 a Camprodon, 10 graus ara mateix a Ripoll, 11 a Olot, a Santa Pau, també a Castellfollit de la Roca, 12 graus a les Preses, també a la Vall d'en Bas, 14 a Banyoles, 15 graus a Besalú, a Girona i a Figueres, i 16 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps per avui, pel cap de setmana, Dani Ramírez.
La notícia meteorològica de les properes hores serà la lenta i progressiva recuperació de les temperatures. No ve calor, però l'ambient es suavitza, la temperatura es normalitza per finals de setembre i deixarem enrere ja les glaçades al Pirineu a partir de demà. Avui encara ha glaçat feblement, mig grau sota zero a Ull de Ter, 1 sota zero a Tosa, però vaja, ja no són els 4-5 sota zero d'abans d'ahir. I destaquem altres temperatures mínimes, com ara 9 a Olot, 11 a Vic, n'hi ha hagut 8 a Centfores, a tocar de Vic, a la Plana de Vic. Temperatures, per exemple, de 4 a G a la Cerdanya o de 6 graus a Camprodon. A la Costa Brava, 16-17 a Roses i a Llançà, amb una mica de vent de gregal i tramuntana o estones de llevant feble. Avui el dia es presenta mig ennuvolat, comencem amb boirines, algun banc de boira localitzat, molta humitat, però preveiem menys precipitacions. Pot caure algun ruixat a la tarda, litoral i prelitoral, sobretot entre la Selva i el sud del Baix Empordà, des de Blanes fins a la zona de Palamós pot descarregar algun ruixat o una petita tempesta de cara al vespre. A la resta no hi ha d'haver precipitació, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, Lluçanès, aquí al marge de ruixats. La temperatura una mica més alta, màximes de 20 a 25, però més valors de 23, 24, 25, a diferència dels últims dies. Cap de setmana marcat per aquesta recuperació de la temperatura, especialment quan pujaran més, serà la nit de dissabte a diumenge. Ja la nit no serà tan freda. Tant dissabte com diumenge, cel mig ennuvolat. Fins i tot diumenge, ben tapat alguns sectors. Pot caure algun plogim, alguna gota, poca cosa dissabte, més probable diumenge. Per tant, diumenge seria un dia una mica més gris i amb aquest ambient una mica més suau i, sobretot, més ennuvolat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot posa el model urbanístic i de transport a debat. Aquest dijous s'ha aprovat la modificació del contracte del transport públic per oficialitzar l'ampliació del TPO de la línia B en hora punta. Durant l'aprovació s'ha obert un debat sobre la gestió del servei on l'oposició ha sigut especialment crítica. L'equip de govern ha assenyalat que aquesta situació és també conseqüència del desenvolupament urbanístic de la ciutat i l'alcalde Agustí Arbós ha parlat durament de la falta de finançament.
Dèficit de 600.000 euros, però no són 600.000 euros. Perquè, a més d'una competència que és nostra, que és voluntària, l'Ajuntament d'Olot decideix voluntàriament tenir transport públic i no hi està obligat per llei, i és una bona decisió, i així crec que compartim tot. Però és que no només hi ha el dèficit de la gestió i manteniment d'aquestes línies, és que sobre assumim un dèficit de 100.000 euros per la integració tarifària. Que és una competència de la Generalitat. O sigui, a sobre de rebre ni un euro pel transport públic, a sobre hem de pagar el dèficit que genera una competència de la Generalitat. I amb això ens passa ja masses coses amb la Generalitat.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca lamenta que no hi hagi novetats respecte a les millores a la corba d'accés a l'A26 al polígon de Politgem.
Fa anys que esperen que govern espanyol i Generalitat trobin una solució per millorar la seguretat i mobilitat a aquest punt del poble. Cada dia per aquest polígon de la comarca hi passen milers de persones.
Aquí a la corba aquesta... pertoca al Ministeri de Foment, perquè la 26 és del Ministeri, l'accés és de la Generalitat, hem fet reunions amb els diferents governs i amb els diferents tècnics, i entre un i l'altre el problema el tenim igual, el tenim al mig, la connexió a la corba aquesta està allà mateix. Sé que és difícil perquè està en un moment, en un lloc que invertir o fer un projecte o fer un radi més ampli és difícil, però bé, ens tenen totalment abandonats i per tant això no pot ser.
Atenció, perquè han denunciat una persona que feia trampes als exàmens teòrics del permís de conduir.
Es tracta d'una infracció molt greu de la llei de trànsit, sancionada amb una multa de 500 euros i la prohibició de poder-se presentar les proves durant 6 mesos.
Bones notícies. Localitzat sa i estalvi el boletaire de Ripoll, de 77 anys, desaparegut des de dimecres per les proximitats de Gombrèn.
En el dispositiu han participat prop d'un centenar de persones, 39 dotacions de bombers i diferents grups especials.
Escoltem el bomber Miquel València.
No, simplement comentar que com que és coneixedor de la zona, del territori, i és una persona que l'activitat que feien és coneixedor, això sempre ajuda. Això sempre ajuda a passar aquesta nit que ha passat ell.
Camprodon renovarà totes les zones de contenidors amb un sol tipus de model i amb vàries homogènies per millorar la recollida selectiva.
A més, instal·larà càmeres de vigilància per poder controlar els abocaments que s'estan produint últimament. L'objectiu és incrementar la taxa de recollida selectiva i avançar cap a un nou model.
Tal com explica l'alcalde Xavi Guitart.
Passem a tenir contenidors format iglú amb capacitat 2.200. Això vol dir que els contenidors de rebuig doblaran la seva capacitat. Però també una cosa molt important per Camprodon, nosaltres som un poble on tenim molts visitants, un poble on crec que tenim una qualitat urbanística molt elevada, la volem mantenir, per això el que fem és fer un sol model de contenidors.
I un any després de la seva obertura, el Consell Comarcal del Ripollès celebra els bons resultats de la planta de tractament de lics i viats construïda a l'abocador clausurat de les Llosses.
En aquest temps, l'ENS ha aconseguit un estalvi econòmic de 278.000 euros, una xifra que els permet destinar els beneficis a altres matèries mediambientals.
Escoltem el conseller Àlex Medrano.
Només amb aquest any que portem, ja ens hem estalviat més de 235.000 euros en la pròpia gestió que fem d'aquests lixiviats, en lloc d'haver-los de portar expressament a una planta. L'estalvi és més que evident, això ens permet també, per altra banda, doncs poder fer inversions amb l'àrea de residus, com les que estem fent, amb tot el desplegament de contenidors intel·ligents i dels nous canvis que estem fent de contenidors d'iglú als sistemes que tenim actualment.
L'Ajuntament d'Olot farà una diagnosi per detectar els establiments de la ciutat que no retulen en català.
Un cop estigui feta, s'intentarà parlar amb els propietaris per tal que compleixin la normativa. Com a últim recurs, l'Ajuntament planteja sancionar els comerços que siguin reincidents.
Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
Primer es farà aquesta diagnosi, es veurà, després es anirà a parlar amb aquests comerços, es donarà un termini de temps. No, la nostra voluntat no és sancionadora ni molt menys, això és com l'últim recurs. El que no podem és tampoc fer feina i que es quedi en un calaix, no? El que volem és, doncs, precisament que si se'ls donen les indicacions, les facilitats, la recomanació, l'ajuda, llavors sí que s'ha de fer, perquè si no sí que arribarem a la sanció.
Ara fa 2 anys que no surt la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Es coneix com a PUA i és un ajut econòmic que permet a moltes famílies pagar productes i serveis que contribueixin a l'autonomia personal. L'Associació Comarcal per la Promoció i Ajut a les Persones amb Discapacitat i les seves famílies, al Ripollès, han recordat que les necessitats són les mateixes amb ajudes o sense. Entrevistarem a la Magda Casademont en temps de conversa a partir de 8:45. I avui també anirem cap al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que ha fet 10 anys, una efemèride gens menys preable, sobretot tenint en compte les dificultats de l'entitat durant els primers anys.
L'espai s'està consolidant a pas de pardal, però amb fermesa com un punt de trobada entre els diversos actors que hi conviuen per garantir la millor convivència i la conservació de la seva biodiversitat única.
El director és en Santi Ferriol.
Tenim moltes espècies associades en aquest Pirineu, que som ja l'últim reducte que hi ha més cap a l'est. I aquí, doncs, bueno, sobretot és un tema de coneixement de què tenim, com ho tenim i quines són les accions que ja hem començat a fer per millorar o per, si més no, aturar la degradació.
I ja que parlem de coneixement, el Toc de Ciència s'amplia més enllà d'Olot. Enguany també es faran actes a la Vall de Bianya i a Sant Pau de Segúries. Es tracta d'una fusió de divulgació científica amb música en directe, poesia i il·lustració en viu per apropar la recerca en bars i places. Es farà al llarg d'avui i demà en diferents punts. Escoltem la seva impulsora. És la Nieves Lorenzo Gotor.
Juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural impulsem enguany la tercera edició del Toc de Ciència, un festival que en aquesta tercera edició arriba també Salta de la Garrotxa, no només al Ripollès, i és un cicle d'espectacles que fusiona música, ciència i arts plàstiques, tot fent el toc, i és que ens situem a les terrasses dels bars.
Xarxes socials i amistat, un dels temes destacats a la Setmana Crítica que comença dilluns que ve. Aquesta tercera edició tindrà lloc a la Sala Turín i portarà filòsofs d'universitats catalanes i també diversos divulgadors científics. L'organització pretén posar la filosofia a l'abast de tothom. Us ho explicarem en el nostre informatiu. Ara són les 8:09. Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol seguir invicta aquest diumenge contra l'Atlètic Lleida.
Els olotins porten 5 punts de 9 possibles i buscaran la segona victòria del curs a l'estadi municipal.
Per cert, un partit que podreu seguir en directe a través d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès, la xarxa Més, i escoltar-se, com sempre, a través de Ràdio Olot. Pel tècnic, en Roger Vidal, aquest rival s'ha de vigilar de prop.
Exactament, és un rival amb unes característiques diferents, no? Amb jugadors també de molt nivell, però sobretot amb una idea de joc diferent.
Els bombers d'Olot organitzen la primera marxa trail del bomber.
Aquest dissabte, durant tot el dia, hi comptaran dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un de 14. A més, durant el dia també hi haurà food trucks i diverses activitats. El caporal dels GRAE Olot és Mel Vila.
Clar que tenia que ser una prova esportiva, si més a més podia ser una cursa de muntanya, que a nosaltres ens agrada molts bombers doncs, córrer i gaudir de la muntanya. Tenim uns paratges a davant del parc també espectaculars i doncs vam posar fil a l'agulla per això dissenyar una marxa de muntanya que tindrà dos recorreguts, un de 6 quilòmetres amb uns 400 metres de desnivell i l'altre seran de 14 amb uns 750 desnivell.
I acabarem dient que aquest diumenge Ribes de Freser acollirà la sortida de les Valls del Freser.
La cursa neix amb tres recorreguts, el més llarg serà de 33 quilòmetres i s'enfila a 3-2000, el Pedra Picada, el Costa Pobilla i la Covil. Les curses sortiran esglaonadament de bon matí des del pavelló municipal.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
8 i 11, Olot posa el model urbanístic i de transport a debat. Aquest dijous s'ha aprovat la modificació del contracte del transport públic per oficialitzar l'ampliació del servei de TPO de la línia B en hora punta. Durant l'aprovació, s'ha obert un debat sobre la gestió del servei en l'oposició ha sigut especialment crítica.
L'equip de govern ha assenyalat que aquesta situació és també conseqüència del desenvolupament urbanístic de la ciutat.
Ho ha seguit la Natàlia Moreno.
A l'inici del curs escolar, el TPO de la línia B, que feia el recorregut al matí fins a l'Institut La Garrotxa i el Pla de Dalt, quedava col·lapsat en hora punta i durant diversos dies alumnes, molts d'ells menors, s'havien quedat sense poder pujar. Només 48 hores després que les famílies denunciessin la situació públicament, l'Ajuntament d'Olot incorporava un nou bus en reforç en aquesta franja horària. El reforç d'uns 7.000 euros es mantindrà de moment fins al desembre. A partir de llavors, el consistori haurà de decidir si manté el servei addicional o si torna al model inicial en funció de com evolucioni la demanda. La modificació puntual de la concessió ha obert un debat més ampli sobre la gestió del transport públic a Olot. Tant l'oposició com l'equip de govern coincideixen a assenyalar mancances estructurals. El portaveu de la CUP, Jordi Gasulló, assegura que Olot necessita un transport públic millor del que té ara.
Més freqüència, busos elèctrics més petits i servei a demanda pels barris amb menys densitat de població. Avui ens porten una modificació puntual de la concessió, però quants mesos fa que els demanem de reunir-nos per començar a treballar en la nova concessió que hauríem d'aprovar d'aquí poc? Anem fent pedaços, anem tapant forats, però mentrestant el temps corre i no estan fent els deures més importants.
El portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, per la seva banda, ha denunciat també que el servei no compleix amb els estàndards europeus ni amb els objectius de desenvolupament sostenible.
No s'ha previst cap escenari de reforç. No s'ha incorporat tecnologia smart. No s'ha adaptat a les noves demandes de mobilitat urbana ni s'ha avançat cap a la descarbonització del servei. L'episodi viscut aquest setembre amb alumnes que han quedat, literalment, a les parades, és un toc d'alerta. No és només una incidència puntual. És el símptoma d'un model esgotat, senyor Cribillers.
En ple debat sobre el model de transport, el regidor de mobilitat, Isaac Cribillers, ha carregat també contra el planejament urbanístic d'Olot, assegurant que és una de les causes principals de la mobilitat forçada que pateix la ciutat.
Que hi ha una mobilitat induïda, innecessària, provocada per un urbanisme antiquat d'una generació política que espero que sigui caduca i que acabi. Tenim molts dels nostres centres generadors de grandíssima mobilitat. Només pensin en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i en els centres educatius com els de secundària i estan al perímetre de la nostra ciutat. I això determina milers i milers i milers desplaçaments diaris, molts d'ells realitzats en cotxe. Si li haguessin demanat a un enginyer del segle XXI, els hi contestaria que no és correcte fer això, però és l'escenari en el que ens movem.
El portaveu del PSC Olot, Josep Guix, ha replicat de manera contundent, defensant el model urbanístic del 2003 aprovat sota el govern socialista.
No coneix Olot vostè, ha d'estudiar els documents. Sí, me sap greu. No, Olot és una ciutat, l'única ciutat del món que està envoltada per un parc natural, primera cosa. Té el riu Fluvià que la limita amb la zona urbana i després té volcans. Per tant, està ubicada entre volcans i entre un parc natural. Per tant, pensem que l'urbanisme d'Olot està ben plantejat, només faltaria. El Pla General d'Olot del 2003 va tenir unes bones mencions. D'acord que hi ha coses que s'han de canviar i que s'ha de renovar, evidentment, només faltaria. A més, després de 20 anys, segurament que sí, no? Perquè les coses van canviant. Però, en aquest cas, la paraula nefast no li admeto, senyor regidor.
El regidor de mobilitat ha recordat també que el transport públic a Olot costa més de 600.000 euros anuals i que cal treballar per trobar solucions més eficients. Unes declaracions a les quals se li ha sumat també molt crític l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Dèficit de 600.000 euros, però no són 600.000 euros. Perquè, a més d'una competència que és nostra, que és voluntària, l'Ajuntament d'Olot decideix voluntàriament tenir transport públic i no hi està obligat per llei, i és una bona decisió, i així crec que ho compartim tot. Però és que no només hi ha el dèficit de la gestió i manteniment d'aquestes línies, és que sobre assumim un dèficit de 100.000 euros per la integració tarifària. Que és una competència de la Generalitat. O sigui, a sobre de no rebre ni un euro pel transport públic, a sobre hem de pagar el dèficit que genera una competència de la Generalitat. I amb això ens passa ja amb masses coses amb la Generalitat. I no d'ara, eh? Això ja sí que ve d'anys enrere, de molts governs de la Generalitat que comencen serveis i després, en mica, els van deixar anar i que se n'ocupi el territori. I el finançament, mentrestant, no arriba.
Malgrat el debat, la modificació de la concessió s'ha aprovat per unanimitat. Durant el ple d'aquest dijous, també s'ha aprovat provisionalment el pla del nucli antic, amb la resolució de les al·legacions presentades, i finalment també s'ha aprovat oficialment la concessió de la medalla de la ciutat a mossèn Salvador Batalla, amb el suport de tots els grups, excepte Vox.
Doncs no deixem encara la mobilitat, perquè l'alcalde de Sant Jaume de Llierca lamenta que no hi hagi novetat sobre les millores a la corba d'accés a la 26 al polígon del Pla de Poligen.
Fa anys que esperen que govern espanyol i Generalitat trobin una solució per millorar la seguretat i mobilitat a aquest punt del poble. Cada dia, per aquest polígon de la comarca, hi passen milers de persones.
Gerard Puigdemont.
Les obres de millora a la travessera de Sant Jaume fa anys que es fan esperar, i les millores a la corba d'accés a la 26 pel sector sud del polígon Pla de Poligen, malauradament també. Segons l'alcalde Jordi Cargol, no hi ha novetats.
Aquí a la corba aquesta pertoca al Ministeri de Foment, perquè la 26 és del Ministeri, l'accés és de la Generalitat, hem fet reunions amb els diferents governs i amb els diferents tècnics, i entre un i l'altre el problema el tenim molt igual, el tenim al mig, eh? La connexió a la corba aquesta està allà mateix. Sé que és difícil perquè està en un moment, en un lloc que invertir o fer un projecte o fer un radi més ampli és difícil, però bé, ens tenen totalment abandonats, i per tant això no pot ser.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca admet que el fet que les administracions superiors els encallin projectes de millora per al poble és el que més l'afecta i l'afectarà en el futur.
És d'aquelles coses que jo, quan deixi de ser alcalde, ho portaré més malament. El fet de dir, escolta'm, no ens han tractat com a tu o no hem tingut les mateixes consideracions o oportunitats per poder, doncs, tenir un bon municipi, per poder, doncs, estar, doncs, bé, còmodament amb tots els aspectes importants, que les infraestructures, l'accés, les carreteres, és vital per les empreses del polígon industrial, perquè els camions que entren i surten cada dia del polígon tinguin un bon accés. És vital per tota la gent que viu en el territori també, doncs, viure, doncs, amb tranquil·litat.
I és que són milers les persones que diàriament treballen al polígon de Poligen, un dels més importants de tota la comarca.
I atenció, perquè han denunciat una persona que feia trampes als exàmens teòrics del permís de conduir. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei de trànsit, sancionada amb una multa de 500 euros i la prohibició explícita de poder-se presentar a les proves durant 6 mesos.
La policia municipal d'Olot ha enxampat infraganti una persona quan intentava fer trampes per aprovar l'examen teòric del permís de conduir. Els fets s'han produït durant els exàmens que aquest dimarts al matí s'han realitzat a la ciutat. L'infractor portava un dispositiu electrònic adherit al cos, sota la roba. Es tracta d'un aparell de dimensions reduïdes que portava ocult sota la roba en una mena de butxaca interior que dificultava la seva detecció. Arran d'aquests fets, la persona ha quedat denunciada administrativament per una infracció molt greu de la llei de trànsit, que suposa una multa de 500 euros i no poder-se presentar les proves durant 6 mesos. La identificació s'ha fet des de la policia municipal d'Olot, que dona servei a la Direcció General de Trànsit amb la voluntat de detectar i evitar possibles casos de delictes de falsedat documental o infraccions administratives. Efectius policials fan presència a la seu Olot cada dia que es porten a terme els exàmens teòrics del permís de conduir.
Tu t'imagines la cara dels altres, nois i noies que s'estaven examinant? Això no havia passat mai. Tu quan estudiaves no havien enxampat mai algun company copiant?
Sí, però amb dispositius electrònics i coses
d'aquestes. No, que va, en aquella època anàvem amb xuletes d'aquelles doblades a dintre dels diccionaris. Bé, localitzat Sai Estalvi, una bona notícia, va. Localitzat Sai Estalvi, el boletaire de Ripoll de 77 anys, desaparegut des de dimecres per les proximitats de Gombrèn. En el dispositiu hi han participat prop d'un centenar de persones, 39 dotacions de bombers i diferents grups especialitzats. Ens ho explica amb més detall la Laura Segú.
A 2:15 de la tarda d'aquest dijous s'ha localitzat el veí boletaire de Ripoll que estava desaparegut des de dimecres. Segons expliquen, bombers l'haurien trobat caminant per la carretera que connecta Gombrèn amb Cal Ros. El servei d'emergències l'ha traslladat a l'Hospital de Can de Bànol per fer-li un reconeixement, tot i que tot apunta que aparentment estaria sa i estalvi, malgrat haver passat suposadament la nit al ras i comptar amb algunes ferides lleus.
No, simplement comentar que com que és coneixedor de la zona, del territori, i és una persona que l'activitat que feia n'és coneixedor, això sempre ajuda. Això sempre ajuda a passar aquesta nit que ha passat ell.
En el dispositiu han participat prop d'un centenar de persones repartides en 39 dotacions de bombers amb unitats de drons, unitats canines i la participació de grups especials. Els fets es remunten aquest dimecres quan el boletaire hauria perdut el seu mòbil buscant bolets al matí. Segons informen, hauria tornat a la tarda per trobar-lo. Al veure que no tornava, la família hauria estat buscant-lo sense èxit. A 10:45 de la nit, els bombers rebien l'avís de la seva desaparició. A mig matí d'aquest dijous aconseguia el codi del mòbil que hauria perdut per triangular els senyals telefònics i acotar la possible zona per on s'hauria mogut.
Gràcies, Laura. Falten 9 minuts ja per arribar al punt exacte de 9:15. Avui també tenim carpeta mediambiental. Camprodon renovarà totes les zones de contenidors amb un sol tipus de model i amb àrees homogènies per millorar la recollida selectiva.
A més, instal·larà càmeres de vigilància per poder controlar els abocaments que s'estan produint últimament. L'objectiu és incrementar la taxa de recollida selectiva i avançar cap a un nou model.
Judit Espert.
Tot i que la taxa de recollida selectiva al municipi supera lleugerament el 40%, les xifres són encara baixes i l'Ajuntament vol fer accions per revertir la situació. L'Ajuntament admet que fins ara les àrees de residus no s'havien dimensionat ni ubicat correctament. En aquest sentit, la primera fase del nou pla ja està en marxa. S'estan substituint els contenidors antics per models més grans i homogenis que permetran millorar la recollida selectiva. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
Passem a tenir contenidors format iglú amb, tota, amb capacitat 2.200. Això vol dir que els contenidors de rebuig doblaran la seva capacitat. Però també una cosa molt important per Camprodon. Nosaltres som un poble on tenim molts visitants, un poble on crec que tenim una qualitat urbanística molt elevada, la volem mantenir, per això el que fem és fer un sol model de contenidors. Per tant,
aquesta primera etapa s'acabarà entre finals d'aquest any i principis del vinent. Després arribarà una segona fase amb l'instal·lació de càmeres en diversos punts estratègics per controlar i evitar abocaments irregulars o perillosos.
Començarem amb els tres punts més conflictius que tenim, però la idea és que si això realment ens funciona, seguirem amb altres punts.
Aquest sistema permetrà identificar els infractors i aplicar sancions. Des del consistori alerten que seran contundents amb els qui no compleixin les normes. Alhora, l'Ajuntament implantarà en un futur el sistema de contenidors tancats amb xipatge i targetes personalitzades per obrir-los.
Ens permetrà, no?, saber qui llença l'escombraria, a quina hora la llença, si ha fet bé o ha fet malament.
L'alcalde Xavier Guitart assegura que quan aquest procés s'estengui a tota la comarca es podria establir una taxa única pel conjunt del Ripollès.
Que un càmping de Vilallonga, de Camprodon, pagui el mateix que pugui pagar un càmping de Pardines, jo crec que és interessant, no?, de poder arribar aquí, perquè realment això ens farà molt més, molta més cohesió comarcal.
De moment aquest últim pas encara és embrionari, en canvi les tres primeres fases ja estan garantides i formen part de les millores previstes al nou contracte de residus. Per a Camprodon, tot plegat suposarà un augment del servei, però sense cap cost afegit per al municipi.
Per cert, no deixem encara les qüestions mediambientals, perquè un any després de la seva obertura, el Consell Comarcal del Ripollès celebra els bons resultats de la planta de tractament de lixiviats construïda a l'abocador clausurat de les Lloses.
En aquests temps, l'ENS ha aconseguit un estalvi econòmic de 278.000 euros, una xifra que els permet destinar els beneficis a altres matèries mediambientals. ambientals. La planta tracta més de 15.000 litres per dia. Segons informen, en 10 anys l'abocador hauria de deixar de produir lixiviats.
Paula Sayagó.
La nova planta de tractament de lixiviats de l'abocador clausurat ha tractat més de 3.000 metres cúbics de líquids en el primer trimestre de l'any, uns 15.000 litres per dia. Des de la seva posada en marxa l'octubre del 2024, el Consell ha aconseguit un estalvi econòmic superior als 278.000 euros. La infraestructura dota l'ENS d'una major autonomia i un major control en el tractament residual. Alhora, celebren que amb aquest estalvi els permet destinar més diners en altres matèries mediambientals, com el nou sistema de recollida de residus. Escoltem el conseller comarcal de recollida de residus, Àlex Medrano.
Només amb aquest any que portem ja ens hem estalviat més de 235.000 euros en la pròpia gestió que fem d'aquests lixiviats, en lloc d'haver-los de portar expressament a una planta. L'estalvi és més que evident. Això ens permet també, per altra banda, doncs poder fer inversions amb l'àrea de residus, com les que estem fent amb tot el desplegament de contenidors intel·ligents i dels nous canvis que estem fent de contenidors d'iglú als sistemes que tenim actualment. I doncs això ens permet, a part de ser més autònoms a l'hora de gestionar els nostres propis lixiviats que generem, doncs això també ens permet tenir un control molt més exhaustiu del que estem gestionant, no?
L'abocador clausurat hauria de deixar de produir lixiviats en uns 10 anys aproximadament.
El que sí que nosaltres podem dir amb ciència certa és que a dia d'avui la qualitat d'aquests agents contaminants ha augmentat. Per tant, és menys contaminant a dia d'avui, perquè suposo que amb el fet de que ha anat plouent més, doncs es va diluint l'amoníac, l'agent contaminant, però diuen aproximadament uns 30 anys. Per tant, encara ens quedarien uns 10 anys que el ritme que anem a dia d'avui ja estaria més que amortitzada la inversió que s'ha fet a...
La construcció va tenir un cost superior al 1.400.000 euros, dels quals 685.482 procedeixen de l'Agència de Residus de Catalunya.
Fem una pausa per la publicitat. A la tornada tenim més temes per explicar-vos. Fins ara.
Fins al 22 d'octubre tens temps de matricular-te a la UNED Garrotxa. Gaudeix de graus i màsters oficials amb la flexibilitat que t'ofereix la UNED. A Olot impartim tutories presencials de ciències ambientals, història de l'art i educació infantil. També disposem del programa sènior i pots formalitzar la matrícula en línia. A més, oferim el curs virtual de preparació per al certificat oficial de C2 de català. I si vols, pots estudiar molts més graus a comarques gironines. Consulta el web unedgirona.org. UNED Garrotxa. Formació flexible i a la teva mida.
Necessites una campanya de merchandatge per a la teva empresa o per a la teva botiga? Necessites personalitzar la samarreta del club, de l'escola o de la colla? Vine a Piropop. Personalitzem a mida el que necessites, amb un gran catàleg d'articles de qualitat per triar. Tèxtil, promocions, casaments, equipaments esportius... Vine a Piropop i digue'ns el que necessites. Nosaltres t'ho fem. Piropop, al carrer Consell de 100 sense número d'Olot, al 972-26-0211 i a Instagram.
Només tu, com tu. Només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12. Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei. A la Clínica Dental Serra Marín creiem que davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
T'esperem al RAC d'Olot, al carrer Pere Roca 9. Telèfon mòbil 636-242-177.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que tot això que escoltareu són els principals continguts informatius amb els quals es desperta el nou dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot posa el model urbanístic i de transport a debat. Aquest dijous s'ha aprovat la modificació del contracte del transport públic per oficialitzar l'ampliació del servei de TPO de la línia B en hora punta. Durant l'aprovació s'ha obert un debat afèrrim sobre la gestió del servei, on l'oposició ha sigut especialment crítica. L'equip de govern ha assenyalat que aquesta situació és també conseqüència del desenvolupament urbanístic de la ciutat i de la falta de finançament. L'alcalde és Agustí Arbós.
És que sobreassumim un dèficit de 100.000 euros per la integració tarifària. Que és una competència de la Generalitat. O sigui, a sobre de rebre ni un euro pel transport públic, a sobre hem de pagar el dèficit que genera una competència de la Generalitat. I amb això ens passa ja amb masses coses amb la Generalitat. I no d'ara, Això ja sí que ve d'anys enrere, de molts governs de la Generalitat que comencen serveis i després, en mica, els van deixar anar i que se n'ocupi el territori. I el finançament, mentrestant, no arriba.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca lamenta que no hi hagi novetats respecte a les millores a la corba d'accés a l'A26, al polígon del Pla de Politger.
Sí, recordem que és aquesta corba que enllaça l'A26 amb la Nacional 260. Fa anys que esperen que govern espanyol i Generalitat trobin una solució per millorar la seguretat i mobilitat a aquest punt del poble.
Aquí la corba aquesta pertoca al Ministeri de Foment, perquè l'A26 és del Ministeri, l'accés és de la Generalitat, hem fet reunions amb els diferents governs i amb els diferents tècnics, i entre un i l'altre el problema el tenim igual, el tenim al mig, la connexió a la corba aquesta està allà mateix. Sé que és difícil perquè està en un moment, en un lloc que invertir o fer un projecte o fer un radi més ampli és difícil, però bé, ens tenen totalment abandonats i per tant això no pot ser.
Atenció, perquè han denunciat una persona que feia trampes als carnets teòrics del permís de conduir.
Es tracta d'una infracció molt greu de la llei de trànsit, sancionada amb una multa de 500 euros i la prohibició de poder-se presentar les proves durant mig any.
Han localitzat Sai Estalvi, el boletaire de Ripoll, de 77 anys, desaparegut des de dimecres per les proximitats de Gombrèn.
En el dispositiu hi han participat prop d'un centenar de persones, 39 dotacions de bombers i diferents grups especials.
Un dels bombers participants és en Miquel València.
No, simplement comentar que com que és coneixedor de la zona, del territori, i és una persona que l'activitat que feien és coneixedor, això sempre ajuda. Això sempre ajuda a passar aquesta nit que ha passat ell.
Camprodon renovarà totes les zones de contenidors amb un sol tipus de model i amb vàries homogènies per millorar la recollida selectiva.
A més, instal·larà càmeres de vigilància per poder controlar els abocaments que s'estan produint últimament. L'objectiu és incrementar la taxa de recollida selectiva i avançar cap a un nou model.
Xavi Guitart és l'alcalde.
Deixem a tenir contenidors format iglú amb capacitat 2.200. Això vol dir que els contenidors de rebuig doblaran la seva capacitat. Però també una cosa molt important per Camprodon: nosaltres som un poble on tenim molts visitants, un poble on crec que tenim una qualitat urbanística molt elevada, la volem mantenir, per això el que fem és fer un sol model de contenidors.
I un any després de la seva obertura, el Consell Comarcal del Ripollès celebra els bons resultats de la planta de tractament de lixiviats construïda a l'abocador clausurat de les Llosses.
En aquest temps, l'ENS ha aconseguit un estalvi econòmic de 278.000 euros, una xifra que els permet destinar els beneficis a altres matèries mediambientals. La planta tracta més de 15.000 litres per dia. Segons informen, en 10 anys, l'abocador hauria de deixar de produir lixiviats.
El conseller comarcal dels residus és Àlex Medrano.
Només amb aquest any que portem ja ens hem estalviat més de 235.000 euros en la pròpia gestió que fem d'aquests lixiviats, en lloc d'haver-los de portar expressament a una planta. L'estalvi és més que evident, això ens permet també, per altra banda, doncs poder fer inversions amb l'àrea de residus com les que estem fent, amb tot el desplegament de contenidors intel·ligents i dels nous canvis que estem fent de contenidors d'iglú als sistemes que tenim actualment. I doncs això ens permet, a part de ser més autònoms a l'hora de gestionar els nostres propis lixiviats que generem, doncs això també ens permet tenir un control molt més exhaustiu del que estem gestionant.
L'Ajuntament d'Olot farà una diagnosi per detectar els establiments de la ciutat que no es retolen en català.
Un cop estigui feta, s'intentarà parlar amb els propietaris per tal que compleixin la normativa.
D'altra banda, avui també és notícia, entre d'altres qüestions, i que us expliquem ara mateix, que el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha fet 10 anys. És una efemèride gens menys preable, tenint en compte els entrebancs amb què es van trobar al principi.
L'espai s'està consolidant a pas de pardal, però amb fermesa com un punt de trobada entre els diversos actors que hi conviuen per garantir la millor convivència i la conservació de la seva biodiversitat única.
El toc de ciència s'amplia més enllà d'Olot.
Enguany també es faran actes a la Vall de Bianya i a Sant Pau de Segúries.
En esports, la Unió Esportiva Olot vol seguir invicta aquest diumenge contra l'Atlètic Lleida. Els olotins porten 5 punts de 9 possibles i buscaran la segona victòria del curs a l'estadi municipal, un partit que podreu seguir en directe a través de tots els nostres mitjans, des d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès i també a través de Ràdio Olot. I més coses, els bombers d'Olot organitzen la primera marxa trail del bomber.
Es durà a terme aquest dissabte durant tot el dia i comptaran dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un de 14.
Què tenim a Catalunya, Espanya i el món? Doncs ara mateix la notícia està fixada en aquestes incursions presumptament russes sobre el cel internacional. Caces dels Estats Units i el Canadà intercepten 4 avions militars russos davant les costes d'Alaska.
Doncs sí, el NORAD ha confirmat que van detectar i seguir els aparells aquest dimecres.
Mentrestant, Eurovisió, la UIR, decidirà el novembre si Israel participa o no en el festival.
Convoca una assemblea extraordinària perquè totes les televisions públiques votin davant una divisió d'opinions sense precedents.
El president de Ràdio Televisió Espanyola, José Pablo López, en dona més detalls.
Todos somos conscientes de que el Festival de Eurovisión no es un mero festival de canciones, es algo más que un festival de canciones. La carga política que tiene es enorme y buena prueba es lo que ha sucedido en los últimos años. Lo sabemos todos, lo sabe la UER, lo sabe Israel y por eso se utiliza políticamente y por eso se si nada cambia, es muy probable que la canción que representa Israel pueda alzarse con el triunfo este año en el Festival de Viena.
Però això no s'acaba aquí, perquè Microsoft suspèn serveis d'intel·ligència artificial a Israel pels indicis que els fa servir per vigilar palestins.
La companyia ha trobat proves que valen alguns aspectes de la informació publicada per The Guardian, segons la qual la tecnologia s'hauria fet servir en vigilàncies massives.
A casa nostra, les reserves als pantans freguen el 75%, el tercer millor registre de la dècada.
Les pluges i les desaladores han permès recuperar uns nivells que en 10 anys només s'han superat el 2018 i el 2020.
Mor un home de 35 anys embolcant amb el tractor en una finca agrícola a Canovelles.
Els fets s'investiguen com a accident laboral i han tingut lloc cap a 3 quarts de 9 del matí d'aquest dijous.
El Barça, poc brillant, desperta a temps a Oviedo. Resultat final 1-3.
Un regal de Joan García ha propiciat l'1-0 per mitjà de Reina, però els gols d'Eric Lewandowski i Araujo han acabat donant la victòria als de Hansi Flick.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió del temps per aquest divendres i pel cap de setmana. Dani Ramírez.
La notícia meteorològica de les properes hores serà la lenta i progressiva recuperació de les temperatures. No ve calor, però l'ambient es suavitza, la temperatura es normalitza per finals de setembre i deixarem enrere ja les glaçades al Pirineu a partir de demà. Avui encara glaçat feblement, mig grau sota zero a Ull de Ter, 1 sota zero a Tosa, però vaja, ja no són els 4-5 sota zero d'abans d'ahir. I destaquem altres temperatures mínimes, com ara 9 a Olot, 11 a Vic, n'hi ha hagut 8 a Centfores, a tocar de Vic, a la plana de Vic. Temperatures, per exemple, de 4 a Ger, a la Cerdanya, o de 6 graus a Camprodon. A la Costa Brava, 16 a 17 a Roses i a Llançà, amb una mica de vent de gregal i tramuntana o estones de llevant feble. Avui el dia es presenta mig ennuvolat, comencem amb boirines, algun banc de boira localitzat, molta humitat, però preveiem menys precipitacions. Pot caure algun ruixat a la tarda, litoral i prelitoral, sobretot entre la Selva i el sud del Baix Empordà, des de Blanes fins a la zona de Palamós pot descarregar algun ruixat o alguna petita tempesta de cara al vespre. A la resta no hi ha d'haver precipitació, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, Lluçanès, aquí al marge de ruixats. La temperatura una mica més alta, màximes de 20 a 25, però més valors de 23, 24, 25, a diferència dels últims dies. Cap de setmana marcat per aquesta recuperació de la temperatura, especialment quan pujarà més serà la nit de dissabte a diumenge. Ja la nit no serà tan freda. Tant dissabte com diumenge, cel mig ennuvolat. Fins i tot diumenge, ben tapat alguns sectors. Pot caure algun plogim, alguna gota, poca cosa dissabte, més probable diumenge. Per tant, diumenge seria un dia una mica més gris i amb aquest ambient una mica més suau i, sobretot, més ennuvolat.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A ningú se li escapa que la situació del català és especialment delicada a casa nostra. L'Ajuntament d'Olot farà una diagnosi per detectar els establiments de la capital que no retolen en català. Un cop estigui feta, s'intentarà parlar amb els propietaris per tal que compleixin amb la normativa. Com a últim recurs, l'Ajuntament planteja sancionar els comerços que siguin reincidents. Ens ho explica Néstor Carabajal.
L'Ajuntament d'Olot vol garantir l'ús del català als negocis d'arreu d'Olot. Per fer-ho possible, han llegat una diagnosi als diferents comerços amb l'objectiu de revisar els retos i la cartellera. La regidora de Llengua Catalana, Susana Pagès, explica per què ho fan.
Tenen les seves rotulacions, en quin idioma estan i si ho estan en llengua catalana. Això ho fem perquè hem de garantir, com a Ajuntament volem garantir, que tots els locals tinguin la versió catalana, que tothom que s'hi pugui adreçar i pugui trobar amb la seva llengua, perquè, com ha dit la regidora, al final la llengua catalana és l'element de cohesió social, però també és un element de promoció econòmica que ha de servir en el nostre comerç i ha de ser indispensable per viure a la nostra ciutat.
Pagès explica que després d'aquesta diagnosi es parlarà amb les botigues i negocis, amb la voluntat d'arribar a una solució.
Primer es farà aquesta diagnosi, es veurà, després es anirà a parlar amb aquests comerços, es donarà un termini de temps. No, la nostra voluntat no és sancionadora ni molt menys, això és com l'últim recurs. El que no podem és tampoc fer feina i que es quedi en un calaix, no? El que volem més, doncs, precisament, que si se'ls donen les indicacions, les facilitats, la recomanació, l'ajuda, llavors sí que s'ha de fer, perquè si no sí que arribarem a la sanció.
La normativa vigent estableix que la senyalització, els cartells fixos i els documents d'oferta de serveis dels establiments oberts al públic han d'estar redactats com a mínim en català.
El consum d'alcohol i de drogues és una pràctica present des de fa segles. A la societat actual és molt normal beure una cervesa o una copa de vi. També és relativament habitual el consum de drogues com el cannabis. Els inicis moltes vegades estan relacionats amb experimentar sensacions d'eufòria o activament. El seu consum no implica necessàriament que hi hagi una addicció. De fet, es parla d'addicció quan hi ha una necessitat irrefrenable al consum. Escoltem el psicòleg i coordinador del cas Ripollès, Miquel Pallarès.
El que normalment acaba generant una acaba fent que generi una addicció, acaba sent que a les, hi ha persones en què això els hi produeix un efecte anestèsic. Un efecte anestèsic de situacions, de problemes, de malestar, del que sigui, i llavors ho acaben d'alguna forma tapant. Llavors acaben veient que l'alcohol, altres substàncies, o fins i tot joc patològic, apostes, o certs, no, o certs comportaments, els ajuden a no connectar o intentar resoldre altres tipus de dificultats que tenen al seu dia a dia.
Els experts calculen que els efectes de les addiccions apareixen a partir dels 10 anys des que s'ha començat el seu consum.
Una addicció generi, perquè comenci a generar malestar suficient a la persona per tal que consulti, necessiten que passi, han de passar una colla d'anys, 10, 15, 20 anys, per tal que vagis veient que el cos ja no respon igual, que si ha estat una cosa de joc patològic, d'apostes, doncs que llavors s'acumulen problemes econòmics, no, situacions d'aquest estil. Llavors és a mesura que van passant els anys, entre els 30, 40, 50, que de fet els 40, 50 és quan hi ha la demanda, el pic de demanda.
El consum d'alcohol i cocaïna a Catalunya no es redueix, sinó que s'ha cronificat, i ja fa 15 anys que aquestes dues substàncies provoquen més del 80% dels inicis de tractament en el projecte HOMA. Aquesta ONG, que treballa la prevenció i tractament d'addiccions, va atendre l'any passat 1.771 persones, un 14 més que el 2023.
Gràcies, Paula. 3:15. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha fet 10 anys, una efemèride gens menys preable, sobretot tenint en compte les dificultats de l'entitat durant el primer període.
L'espai s'està consolidant a pas de pardal, però amb fermesa com un punt de trobada entre els diversos actors que hi conviuen per garantir la millor convivència i la conservació de la seva biodiversitat.
Ens ho explica en Guido Sengerotti.
La pulsió per crear un parc natural va sortir del territori dels ajuntaments, entre altres, per aturar una tala d'arbres prevista a la muntanya de Sant Miquel, de 7 cases. La creació del parc ha servit per protegir un territori durant 10 anys, que han tingut entrebancs, sobretot per manca d'estructura i de pressupost, però que han generat un coneixement que, a futur, ha de permetre implementar accions que impulsin la conservació de l'espai alhora que el promouen en l'activitat humana i econòmica. Ho explica Santi Ferriol, director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Tenim moltes espècies associades en aquest Pirineu, que som l'últim reducte que hi ha més cap a l'est, i aquí, doncs, bueno, sobretot és un tema de coneixement de què tenim, com ho tenim i quines són les accions que ja hem començat a fer per millorar o, per si més no, aturar la degradació.
Un dels punts positius que remarca des de l'administració pública és que el parc és un espai de trobada entre tots els actors que formen part del territori. Els sectors econòmics, socials i ambientals implicats tenen un espai al qual han d'acudir per arribar a consensos sobre l'actuació que es du a terme al parc. En parla Josep Coma, alcalde de Molló.
Ha estat un punt de trobada entre els ajuntaments que formen part del Parc Natural i una sèrie d'agents privats, pagesos, ramaders, caçadors, entitats ambientalistes, entitats més de conservació, sector turístic, és a dir, no deixa de ser una taula on podem exposar problemàtiques i parlar, i de vegades hi ha qüestions que no s'arreglen amb diners.
La creació del parc va suposar en el seu moment un impacte important per a propietaris forestals o ramaders, entre altres sectors. Es van assumir compromisos i es va portar a terme una tasca rellevant de consens i de pacte per intentar preservar i impulsar una activitat ramadera i de conservació per part dels propietaris, que es reivindica com la creadora dels valors que han portat l'espai a tenir un interès de conservació. Guillem Pastoret és ramader a Molló i president de l'Associació de Propietaris Forestals de la Vall de Camprodon.
Ens deia que no patíssim, que no canviaria res, però, és clar, això jo penso que no t'ho poden dir, perquè si no ha de canviar res, perquè fem un parc natural, no? Lo lògic era que canviessin coses, i han canviat coses. Si bé l'impacte amb la ramaderia, doncs penso que ha sigut molt petit, molt reduït, perquè no hi ha hagut grans restriccions ni grans canvis. Segurament sí que el canvi que hem notat més és l'afluència de gent al territori.
En aquest sentit, una de les principals preocupacions, no només per als propietaris forestals, sinó també per als ramaders, per l'administració pública i per al propi parc, és la relació que hi ha amb els visitants des del territori. El turisme a la natura ha fet un boom important des de la pandèmia i ha suposat restriccions d'accessos i estudis de capacitat de càrrega com els que es va fer el Puigmal, amb vistes a regular millor la presència humana en un espai fràgil. Alhora, el parc intenta consolidar una estructura que va partir de zero, sense dotació pressupostària els dos primers anys, i ara lluita perquè es creïn unes bases per arrelar el parc al territori i fer que el Ripollès valori com a seu i de forma decidida un patrimoni únic.
Anem ara a la ciència. El toc de ciència s'amplia més enllà d'Olot. Enguany també es faran actes a la Vall de Bianya i a Sant Pau de Segúries. Es tracta d'una fusió de divulgació científica amb música en directe, poesia i il·lustracions en viu per apropar la recerca al públic en bars i places. Es farà al llarg d'avui i demà en diferents punts. Roger Isern.
El Festival de Cultura Científica El Toc de Ciència és un cicle d'espectacles que fusiona música, arts plàstiques i contingut científic. Després de dues edicions a Olot, enguany els espectacles arriben a dues poblacions diferents més. Són la Vall de Bianya i també el Ripollès, a Sant Pau de Segúries. Bars i places serà l'escenari d'espectacles divulgatius en què científiques, músics i il·lustradores aproparan la ciència al públic com una part viva de la cultura local. Un format fresc i amè, amb monòlegs interactius, concerts, poesia musicada, glosa, il·lustracions en viu i també concursos. Un esdeveniment que trenca amb els estereotips sobre la ciència en un ambient inclusiu i festiu i que permet conèixer de forma molt propera a referents científics locals, tot fent el toc. La impulsora del festival és Nieves Lorenzo Gotor.
Juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural impulsem enguany la tercera edició del Toc de Ciència, un festival que en aquesta tercera edició arriba també Salta de la Garrotxa, no només al Ripollès, i és un cicle d'espectacles que fusiona música, ciència i arts plàstiques, tot fent el toc, i és que ens situem a les terrasses dels bars.
Pel que fa a les temàtiques d'enguany, són un ventall que inclouen energies renovables, ciències socials, gestió hídrica, tecnologia alimentària o solucions basades en la natura. El regidor d'Educació i Cultura d'Olot, Josep Quintana, destaca la importància de parlar sobre ciència en aquest tipus d'activitats.
Des de l'àrea també de cultura i educació, perquè la ciència doncs, és un dels fonaments també de la nostra societat, del present i del futur, i la seva difusió fora dels àmbits, diguéssim, escolars, doncs també és un objectiu de l'àrea. A més, ells ho fan d'una manera fantàstica, a les places, fan accessible, és una activitat que té molt d'èxit i que doncs, estem molt contents de poder-hi col·laborar i que duri molts anys.
Les diferents sessions es faran al llarg d'avui i demà, coincidint amb la Nit Europea de la Recerca. Tots els actes són gratuïts i es poden consultar al detall a cienciaarreu.cat/tocdeciència.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol seguir invicta aquest diumenge contra l'Atlètic Lleida, en un partit que podreu veure en directe també a través d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès, la xarxa Més, i també escoltar-se, com sempre, a través de Ràdio Olot.
Olot arriba a la quarta jornada del campionat amb la màxima confiança de treure els 3 punts. Aquest diumenge l'estadi municipal rebrà l'Atlètic Lleida, rival que s'ha fundat fa relativament poc i que arriba a la Garrotxa amb 3 empats consecutius contra Torrent, Poblense i Terrassa. Els lleidatans no han aconseguit guanyar, però tampoc perdre. I segons el tècnic olotí, Roger Vidal, és un rival totalment diferent als 3 que han jugat fins ara.
Exactament, és un rival amb unes característiques diferents, no? Amb jugadors també de molt nivell, però sobretot amb una idea de joc diferent.
L'Olot arriba a la cita d'aquest diumenge amb 5 punts de 9 possibles, sense conèixer la derrota i amb un gol encaixat en 3 partits. Vidal explica que la solidesa defensiva és una de les claus per aquesta temporada. Els olotins volen seguir aferrant-se a aquesta mitjana anglesa que es basa en empatar fora de casa i guanyar a casa. Després de 3 jornades en què el joc dels homes de Roger Vidal és bo, l'equip té ganes de seguir sumant de 3 en 3 per consolidar aquest bon inici de temporada. Vidal explica què ha de fer l'Olot per aconseguir els 3 punts davant l'Atlètic Lleida.
Ha de ser capaç de defensar molt bé, no? Sobretot aquests duels individuals que es donaran a dels nostres centrals o de la nostra línia de 4 contra els seus jugadors més ofensius, i després amb bola ser capaç de tenir personalitat i tenir calma en els moments que toqui.
El partit entre Unió Esportiva Olot i Atlètic Lleida jugarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Més coses. Els bombers d'Olot organitzen la primera marxa trail del bomber. En què consistirà?
Amb motiu dels 170 anys, els bombers d'Olot, el cos organitza una sèrie d'activitats. Després del pregó i els actes que van realitzar durant les festes d'altura, ara és el torn de fer esport. El cos dels bombers d'Olot organitza aquest dissabte la primera marxa trail de la seva història. Es tracta d'una sortida per a tota la gent, això sí, amb un mínim de preparació per diferents racons de la comarca, amb sortida des del carrer del mateix parc de bombers d'Olot. La marxa es pot fer caminant i corrent i compta amb dos recorreguts. Ho explica el caporal dels Grae Olot, Mel Vila, al programa La Finestra de la Televisió.
Clar que tenia que ser una prova esportiva, si més a més podia ser una cursa de muntanya, que a nosaltres ens agrada molts bombers doncs, córrer i gaudir de la muntanya. Tenim uns paratges a davant del parc també espectaculars i doncs, vam posar fil a l'agulla per això dissenyar una marxa de muntanya que tindrà dos recorreguts, un de 6 quilòmetres amb uns 400 metres de desnivell i l'altre seran de 14 amb uns 750 de desnivell.
El primer recorregut de 6 quilòmetres passarà per la zona de l'Hostal del Sol, Mas Ventolà, Sant Valentí i baixarà per Can Joanot. En canvi, el recorregut llarg passa per la Vall de Bianya i arribarà fins a Sant Miquel del Mont. A més, des del cos de bombers han organitzat una cursa petita d'uns 150 metres al mateix carrer del parc per als més petits. Vila explica que aquest és el primer any, però que la idea és que si funciona ho repeteixin any rere any.
Tenim ganes de fer aquesta primera marxa, després quan acabi veurem com ha anat i farem, ho analitzarem a veure què tal, i li deia sí, que si funciona bé doncs pugui continuar i aquest any això, amb ganes de començar-la i a veure com va tot.
Aquesta primera edició de la marxa trail del Bomber començarà aquest dissabte a partir de les 9 del matí. Hi haurà food trucks des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda i a més hi haurà altres activitats com alguna demostració dels cossos d'emergència, entre d'altres. Tots els beneficis d'aquesta marxa aniran destinats a l'Oncollir.
I aquest diumenge Ribes de Freser acollirà la sortida de les Valls del Freser. Marc Roura.
Després de l'Olla de Núria arriba una nova cursa a la Vall de Ribes. Aquest diumenge Ribes de Freser acollirà la sortida de la Valls del Freser. La cursa neix amb la voluntat de donar a conèixer les muntanyes, boscos i senders de la vall i la serra de Montgrony. La Valls del Freser es presenta enguany amb tres recorreguts, l'extrem de 33 km i 2.100 metres de desnivell positiu, la trail 25 km i més de 1.700 metres i la short 17 km i més de 900 metres. Les tres modalitats sortiran des de Ribes de Freser i s'enfilaran cap a Planoles, on hi haurà el primer avituallament. Després la short se n'anirà a direcció a Campelles, mentre que la trail i l'extrem es dirigiran cap al Costa Pubilla, el punt més alt de la cursa, 2.056 metres. Abans la cursa llarga haurà fet cim al Coll de les Fontes, el Pedra Picada i el Coll de Remoló. Passat el pic més alt, la trail marxarà cap al Coll d'Arola, Campelles, on s'enganxarà amb la cursa petita i l'ermita de Sant Antoni abans de fer l'arribada a Ribes. L'extrem, per la seva banda, encara farà dos cims més, el Coll de Coma Armada i la Covil abans d'emprendre el tram final cap a l'arribada. Les curses sortiran esglaonadament des del pavelló municipal. A les 8 sortirà l'extrem, a 8:45 sortirà la trail i la short ho farà a les 9 del matí.
Abans de tancar notícia d'última hora, s'han produït dos robatoris en establiments comercials d'Olot, del centre de la ciutat aquesta matinada, un a una botiga de cosmètics i un altre a un bazar xinès. La policia municipal està investigant els fets que acabem de saber i que s'han produït, com diem, aquesta matinada. Anem tancant la paradeta. Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Gràcies una vegada més per la fidelitat i tornem dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana.